La mort i com l'afrontem és el punt de partida de la sèrie de la que parlàvem abans, si no t'hagués conegut, i d'altres sèries de televisió molt populars. Pensem en Com si fos ahir, que arrencàvem el funeral del Ferran, o la nord-americana A dos metros bajo tierra. Jo crec que aquesta és la millor música per parlar de la mort i fer-ho amb l'Amadeu Carbó. Bona tarda.
Bona tarda.
Que ens presenta el Fins aquí hem arribat, què fem i com celebrem el darrer adeu de l'Amadeu Carbó i el Jordi Cubillos de la col·lecció L'Ermità, per parlar una mica de la mort i de com han canviat les coses respecte a la mort, no?
De com han canviat i com les celebràvem fa només, o les fèiem fa només 50 anys i com les celebrem ara, i també moltes curiositats, i fer-ho amb la idea de parlar-ne sense complexes, de deixar a banda, oblidar que la mort és un tabú, perquè nosaltres l'hem acabat convertint en un tabú quan és realment l'única veritable, l'única veritat certa que tenim quan naixem. L'únic que sabem és que acabarem al sot, no? I en canvi, potser perquè la societat s'ha tornat hedonista, potser perquè també influeix els temes de consum, les societats riques, la nostra és una societat rica, li hem donat l'esquena a la mort. Fins fa 4 dies nosaltres acompanyàvem els nostres morts i nosaltres doncs els hi tancàvem els ulls. Ara això ho deleguem amb empreses especialitzades que fan la seva feina i la fan molt ben feta, però hi ha tot un tema de vincle i un tema emocional que no el pairem mai.
Jo tinc la sensació que a mi em passa cada vegada que vaig a una sala de vetlla a acompanyar algun amic, algun familiar que se li ha mort algú proper, sempre penso: m'he de quedar més estona, perquè si no, no en som gens conscients d'això. Mm. I si hi vas 5 minuts, fas una abraçada, i te'n vas a fora i ja estàs mirant Twitter o el que sigui, i te n'has oblidat. Sí. Si t'hi quedes mitja hora, 3/4, estàs parlant, entres, veus la persona que és allà, estàs amb els familiars, trobo que aquestes coses les defugim molt, no? Bueno, tu ho acabes de dir.
Sí, les
defugim. És que abans els morts eren a casa.
Eren a casa, i les defugim del tot. És una realitat que nosaltres ens hi hem anat trobant, en què som una societat, per norma general, que som una societat delegadora. Delegadora d'aquelles coses que són transcendents a la vida de la persona. Jo penso que hem acabat delegant-ho tot des del naixement, que evidentment es neix en un hospital, hi ha unes seguretats que fa 100 anys no teníem, això és evident, però també morim en un hospital i acabem, com dius tu, un tanatori i mores convingudes. Això fa que tot un seguit de coses, rituals que ajudaven i formaven part dels que ens quedàvem, per dir-ho d'alguna manera, ens ajudaven a pair la mort d'una persona perquè elaboràvem el dol d'una altra manera...
Que no deixa de ser un creixement personal.
És un creixement personal. És un creixement personal. Però el llibre no és, un llibre
d'autoajuda. No, ara estem fent reflexió al voltant d'això.
Sí, el llibre és un llibre més de recull de costums, creences i tal, amb un to de més una miqueta no respectuós, però amable i humorístic fins i tot, no? Però sí que és cert això que dius, no?, de creixement personal. És visualitzar la realitat. La realitat teva, la realitat dels teus i la teva pròpia, ser conscients que un dia pues, nosaltres som mortals.
Però és que també, ara estava pensant, dius, recuperar una mica aquelles vivències que no siguin delegades i que les puguis viure més i que per tant tinguis més creixement personal. Per exemple, s'ha generat una moda ara amb el tema del naixement, de dir, no vull delegar el naixement als hospitals i que és una cosa tan freda, la vull viure de veritat i la vull viure a casa. Molta gent s'ha posat a parir a casa,
sí.
Alguns amb més risc o menys, és igual, no jutgem això, pensava jo. Però és que amb la mort no et deixen.
No.
Aquí això s'ha acabat. Sí. No sé si és perquè és negoci.
No, també hi ha tot un seguit de normatives de sanitat, etc etc. Clar, un mort no deixa de ser matèria orgànica amb un procés de descomposició.
Però i si jo volgués i ho poguéssim controlar sanitàriament?
Jo crec que potser evolucionarem cap aquí, quan ens n'adonem, i tindrem, evidentment, i tindrem les empreses que ho faran possible, igual que el naixement. Tu el naixement ara el fas a casa i no el fas com feien les nostres iaies, que venia la comadrona, que per cert en sabia molt. Ara hi ha tot un equip preparat, tens el transport a baix de casa per si has de córrer, ho tens tot preparat. Doncs probablement perquè no, igual això retorna en aquest sentit. Pot ser, que sigui així.
Pot ser, podria ser. En tot cas, aquest llibre... Perdona, ens hem posat una mica filosòfic els 4 o 5 primers minuts, però... Fins aquí hem arribat. Digues.
No, que ens falta molta filosofia per viure, també.
A mi, per exemple, em va fascinar. Podem fer filosofia 2 minuts més?
Sí, no, que el terreny del pensament és molt important.
D'acord. Cultures en les que veus que la mort hi és molt més present. Veiem, per exemple, la pel·lícula Coco, i aquesta relació amb els morts d'una manera festiva, d'una manera, ja no et diré obligada, però que la tradició et porta a estar una estona pensant-hi. I no acabar-ho ràpid.
Que nosaltres l'hem tinguda.
Ja.
L'hem abandonada.
Clar, potser llavors és el laïcisme el que ens ha fet abandonar això.
És un dels
també.
Ingredients. És perquè també confonem, per exemple, anava a dir la paraula culte, no, però record els nostres avantpassats, ho confonem també, amb, per exemple, amb religió, no, concreta. I, en canvi, el record als avantpassats el tenim tots. De vegades parlem ostres, els romans feien uns altars als seus avantpassats, nosaltres també. Encara ho fem ara. Tots tenim a casa el raconet on tenim la foto de la iaia, del tiet, de l'avi, del germà que ha mort, i allò és un altaret. És un altaret de record. Like, si vols. Però és un altaret.
Què feien per Tots Sants abans?
Doncs per Tots Sants feien una cosa molt similar al que tu estaves comentant ara, que apuntaves cap allà, allò de la festa. Molta gent, doncs, no molta gent, una de les tradicions eren els àpats funeraris, i d'on prové la nostra castanyada. I un àpat funerari era anar al cementiri a menjar i beure.
Que això...
A la tomba del darrer difunt de la família d'aquell any. O el darrer. I es feia.
A quina hora es feia, això? A qualsevol hora del dia?
I això encara es fa.
No, però ara vols dir que es fa anar a menjar allà?
No, això es fa a Mèxic, per exemple, amb el tema... És a dir, hi ha altres cultures que ho estan fent.
Però qui es feia?
Sí, sí. Això, evidentment, no hi ha ningú que ho recordi. No hi ha ningú viu que sigui del seu record, però bé, en tenim testimonis escrits.
Però què es feia? Una paella o què es feia allà?
No, una castanyada.
Una castanyada.
Una castanyada on hi ha menja rituals. Per exemple, la castanya és la menja ritual de la castanyada. La castanyada no és una festa, la festa és Tots Sants. D'acord? I la castanyada és aquest àpat ritual que va acabar a dintre de les llars, en el clos familiar. Els panellets, el que passa que aquí encara no ens hem acabat de posar d'acord tothom que... treballa el tema del panellet, per dir-ho d'alguna manera. Els panellets són menges que provenen de pans d'ofrena als avantpassats. I, a més, castanyes, fruita seca, panellets, tot, són un tipus de menja que, si us fixeu, són de llarga durada. Un panellet se't anirà posant dur, però serà comestible.
Oh, i tant.
I això, en l'univers simbòlic, ens remet a la idea d'eternitat. Per tant... Perquè, a més, en col·lectiu, cadascú... Jo sempre, aquests dies que estem movent el llibre, per dir-ho, acabo dient sempre el mateix a tot arreu, no? Per dir-ho d'alguna manera, amb aquest el que et diré ara, no? Que penso que és el punt de partida, també, del llibre, no? Cadascú, tots nosaltres, individualment, tinguem les creences que tinguem, les experiències que tinguem, ens dona un posicionament davant de la mort i de la persona que mor, no? Però col·lectivament tots tenim una... Aquí, bueno, i a tot arreu, quan pensem col·lectivament, tots tenim una visió col·lectiva de que les persones són éssers transcendents. I això és una cosa que es repeteix a tot arreu. I això, per exemple, nosaltres ho tenim molt ben trebat en la parla. La parla diu moltes coses de nosaltres. Per exemple, la nostra parla és una parla que parla d'una societat patriarcal.
Sí.
D'entrada, ja tenim uns tics que ja dius, ostres, aquesta societat és patriarcal. I això ara ho tenim molt, 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 molt viu, perquè... Però, en canvi, per exemple, en el món dels morts, no, diem, quan mor una persona, diem, ha traspassat. Què ha traspassat? El vidre? Què ha traspassat? No ho sabem, però ja tenim aquesta idea de que ha traspassat alguna cosa. És a dir, ha fet...
Exacte.
Que és burro. Ha fet alguna acció. Ha fet alguna acció. O, per exemple, els que ens quedem. Els que ens quedem vol dir que l'altre ha marxat, ha fet l'acció de marxar. Si ha marxat vol dir que ha anat a algun lloc. Quin lloc? No ho sabem. O quin lloc? Depèn de cada creença, depèn de l'experiència, etc etc. Però col·lectivament tenim aquesta idea que els homes som transcendentals. D'una altra manera, seria impossible que tinguéssim tota aquesta riquesa de costumari al voltant de la mort, de les costums funeràries, si no tinguéssim clar que el que se'n va, doncs, és transcendent.
Algunes de les curiositats més enllà d'aquestes reflexions sobre la mort del llibre de l'Amadeu Carbó i el Jordi Cubillos, fins aquí hem arribat. Què fem i com celebrem el darrer adéu? Per exemple, expliqueu que hi ha guies de les ànimes.
Sí.
Què són els psicopoms?
Els psicopoms. Són, sí, com que anem a un terreny desconegut, sí. I, per tant, inexplorat per nosaltres, necessitem algú amb experiència que ens acompanyi. Són guies turístics, però de les ànimes. I això és molt interessant perquè vol dir que no ens ho podem fer sols. No, necessitem algú que ens acompanyi.
Que és com un caron, un barquer.
És un caron.
És un caron.
I a més, està molt bé perquè, està molt bé perquè ara veuràs el caron fins on el fem anar. Si agafem, per exemple, l'Anubis, que és el déu egipci que té cap de xacal i cos de persona i que fa guia les ànimes, aquest ja en tindríem un. Si anem a la tradició clàssica, tindríem el caron, que va amb una barca sense timó i que va o per la llacuna Estigia o passa d'una llera a l'altra de riu i va traspassant les ànimes amb aquesta barca. Llavors arribem, fem un salt...
Cultura cristiana.
Anem a la cultura cristiana i ens trobem Sant Cristòfol. Rèprova, que abans de dir-se Cristó, abans de ser sant es deia Rèprova. I aquest Rèprova, els catòlics orientals el representen amb cos de persona i cap de gos, que ens l'entronca amb l'egipci, amb Anubis, però la seva feina és la de passar persones d'una llera de riu a una altra que ens el lliga amb el caron. I la tradició cristiana ens diu que Sant Cristòfol és un dels sants psicopoms, un dels sants que acompanyen les ànimes.
Però què vol dir psicopom? Perquè sona molt bé, eh? Tu ets psicopom?
És la denominació, digue... Psicopom. La música hi va molt bé, eh?
Però s'escriu així, amb P final,
sí,
no?
Psicopom. Psicopom. De pompa. No? És la denominació, diguéssim, tècnica per anomenar els guies de la mort.
Però tampoc és molt famós Sant Cristòfol, no?
Bueno, sí? ho és tant que és el patró, per exemple...
Dels mariners, no,
de què? Dels conductors.
Dels conductors, això?
Dels transportistes.
Dels taxistes, també, no?
Exacte.
Pot ser que posés una petita medalla.
Sí, i tant.
Ho entenc tot!
I tant. Dels guies. Són
val,
dels patrons
val,
dels guies,
val,
perquè
val,
ell
val.
És un guia d'ànimes. Però val, en trobem val. Més, eh? Tots els sants que porten cavalls blancs, Sant Jordi, Sant Martí, això són...
Psicopom.
Són psicopoms, són guies.
M'encanta.
Són guies turístics.
I en femení, psicopompa. És una paraula fantàstica.
Fúnebre.
És maca.
Psicopompa, fúnebre.
Pompes fúnebre.
Exacte, sí.
Escolta, hi ha moltíssimes coses. Agafeu el llibre i us el llegiu, però, per exemple, els morts tenen un calendari propi.
Sí.
Què vol dir això? Com els sants?
No, com nosaltres. Nosaltres durant l'any tenim tot un seguit de diades que celebrem, etcètera, etcètera. Ells, els morts, també tenen estadis i tenen calendari. Per exemple, a nosaltres ara ens ha quedat, que ho tenim molt clar, la Diada de Tots Sants i el Dia de Difunts, però hi ha més dies. Hi ha sí. més dies que ens intueixen, perquè ha quedat tot com molt esborrat, ja intuïm que aquesta celebració anava lligada amb els morts. Per exemple, totes aquelles diades que tenen la llum com a objecte de culte. La Candelera, la Pasqua.
Val.
La Pasqua, que encenem un ciri pasqual com a símbol de resurrecció, però mort i resurrecció. Si no hi ha mort, no hi ha resurrecció.
Clar.
Per què? Perquè els morts necessiten de la llum per trobar el camí final.
Els morts van molt perduts, eh?
Molt.
Necessiten molta ajuda,
I quan es perden es converteixen en molt emprenyadors.
Sí, i se'n fan moltes pel·lícules, precisament, de morts que no han trobat el seu descans, el seu lloc, els has d'ajudar...
Exacte.
Que si... com era aquella? La del cementiri indi. Que és...
Quina de les moltes?
Que construeixen una casa sobre un cementiri indi. Ven hacia la luz.
Hacia la luz. I això, però això els cristians ho hem simplificat molt, eh?
Ja,
perquè
bueno, clar, és que has de fer pel·lis que s'entenguin, eh?
Exacte, no, però ho hem simplificat molt perquè ho hem agafat i ho hem reduït a partir d'uns rituals molt d'exèquies, etcètera, però hi ha és tot un tema molt complicat, el tema funerari.
Moltíssimes curiositats. La última que podem explicar nosaltres avui en aquesta segona hora de l'Estat de Gràcia és que el cementiri més petit del món el tenim a casa nostra.
A la Vall d'Aran.
Perdona.
A Bausen.
Del món?
Sí, perquè només hi ha una sola tomba.
Què dius?
És un cementiri petit i on només hi ha enterrat una persona, la Teresa.
Ah.
I això per què?
Perquè la Teresa va ser, per un cantó, aquesta història és una història d'amor per un cantó, i per un altre cantó una història d'intolerància. I la Teresa i la seva parella van ser víctimes de la intolerància d'un rector que en el seu moment no els va voler casar i en el seu moment no va voler enterrar la Teresa perquè, clar, vivien en pecat. Estem parlant de principis del segle XX. I la seva parella va decidir obrir una fosa en un indret concret de Bausen, un lloc preciós, on vestia aquest cementiri. I és una història de solidaritat perquè els veïns hi van col·laborar.
Boníssima, aquesta història.
És molt maca.
Doncs aquesta història, moltes més. Amadeu, no tenim més temps, però això és fascinant. Fins aquí hem arribat. Què fem i com celebrem el darrer adeu? On podem trobar el llibre?
A totes les llibreries.
Però què dius? A totes, totes?
A totes. Sí, sí.
Però com estàs dient?
I si no es demana...
Epitafis, esqueles, tradicions, la mort escenificada, la dansa del ballatori, la mort de l'Albat, el teatre dels difunts...
I avui el presentem a la Violeta de Gràcia.
Home!
A 8:15.
Ah, un lloc preciós.
Sí, que tothom que vulgui venir a la Violeta estarà, vaja...
Hi haurà panellets per menjar?
Hi haurà ratafia, segur.
Ah, mira, home, sí, també, també serveix.
Tot ho fem amb ratafia, nosaltres.
No us diran que no.
Home, adéu, com sempre, és un plaer sentir-te.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies per ser nosaltres.